MKC. Aquest programa és Més que cinema. Dimecres, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sant Vicenç.
Sí, està bé. Lluís, posa la sintonia, Lluís, porta.
¿Me escucháis?
Sí.
Sí. Hola, Lluís, ya sé que no sé si lo tenéis, pero tengo que escribirle aquí. Luis, pon la sintonía. O es que no hago la sintonía. Ay, qué rollo. Cosa, nada. ¿Qué? ¿Lo estoy viendo bien? Aquí comença un nou espai multitudinari del Més que cinema de Ràdio Sant Vicenç. Comencem. Gràcies a Lluís Vela i al control públic que ens serà el primer tema, la primera peça musical o àudio que sentirem avui de les moltes que sentirem. Avui tenim algú sempre, un programa molt especial. Escoltem ja el primer tema. Lluís, què et sembla? Una de les obres immortals de la història de la música, Johann Sebastian Bach, i segurament molta gent dirà, ens hem equivocat de programa, això no és el tema que sé. Sí, el tema que sé, i de seguida sabrem per què sentim l'Evangeli segons Sant Mateu, perquè de fet tenim avui en el programa moltes persones i entre altres tres evangelistes. Avui tenim a Juan, tenim a Mateu i tenim a Lucas. Poca broma. Llavors, de seguida desvetllarem aquest misteri. No, també tenim a Maria i tenim a un tècnic de so estratosfèric. Tenim a un director que apunta maneres. Llavors, avui el programa, Santi Serrano i la Maria Milà, un programa variadíssim, que es pot dir que la producció ens ha vingut pràcticament de fora, perquè s'ha encarregat a un dels convidats de marcar una miqueta la pauta, i la veritat és que ja veureu que serà la cosa potent i canyera de tot el que parlarem. I tot ve d'una convidada que també està avui entre nosaltres, que va estar a l'emissora, quan encara podíem anar a l'emissora, el 28 d'octubre, fa 4 mesos. A mi em fa la impressió que fa 3-4 anys. Aida de Turc, que presentem a tu primer, perquè el que ja et coneixem així de l'emissora i els oients també. Què tal, Aida?
Bé, molt bé. M'hagués agradat estar a l'emissora, però bueno, així també podem...
No hauríem pogut entrar tots, això és no, veritat. No. El que haig de fer així és que som molts i, bueno, i els independentistes dirien que tenim un programa internacional avui. Ara us explicaré també. Aida, des que ens vam veure, doncs, bueno, ja dic, jo no sé si tu et passa el mateix que a mi, o és una impressió meva, o m'he ficat en una pel·lícula de Nolan, però a mi el temps em passa com molt lentament. Passa 4 mesos, però no sé, no et sembla tu també que fa molt més temps? O...
Jo pensava que feia més temps, i avui okay. que està repassant he al·lucinat, dic, no pot ser.
Doncs mira, estem igual sí, llavors, sí. Eh? Aida de Turk, cantant, bueno, de tot una miqueta, polifacètica, com ella sola, actriu, i a partir de que Santi Serrano em va presentar Aida de Turk, vam sentir la seva música, vam parlar amb ella, va ser un plaer tenir-la a l'emissora, doncs vam contactar amb el director que l'ha dirigit amb un parell dels curtmetratges en els quals ha actuat com a actriu. Rubén Abarca, que el tenim des de Nafarroa. No sé exactament a on de Navarra, però Rubén, què tal?
Muy buenas, hola a todos, desde Pamplona, hola. Desde el centro. Estoy aquí. Desde
Pamplona.
Qué guay.
Sí, sí.
Recordarás una miqueta que el menjador que estás leyendo, ¿eh?
Sí, sí, hombre, para no acordarnos de ese comedor y de esos cortos que pusimos.
Va a ser. Ho expliquem perquè val la pena comentar-ho, Rubén i part de l'equip també, José, que també el tenim ara el presentarem, vam tenir la diferència de que ja que la cosa està molt complicada per presentar el curtmetratge Hammer, del que vam parlar en aquella ocasió i que vam dedicar el programa monogràfic a l'Slasher, cosa que a Santi doncs, el va fer una miqueta més feliç del que ja és habitualment, doncs, com que no està fàcil la cosa de presentar curtmetratges en cinema, doncs van tenir la diferència de venir aquí el productor del curtmetratge, Alejandro, dels actors, concretament Juan, és a dir, José, crec que parla Juan, i Rubén. I, bueno, vam veure-ho aquí al televisor. Estem preparant a veure si podem muntar el Dolby 5.1 perquè vingueu un altre dia i el puguem veure en tota la seva dimensió. Sobretot perquè li hem de demanar disculpes a l'encarregat del so, que també el tenim aquí, a Renzo, us digo que bueno, el vam veure en condicions infrahumanes, infrasonores, podríem dir. Bueno, presentem a tothom una miqueta ja ben presentat, perquè això està sent molt caòtic. Aida de Turk ja la coneixem. Rubén Abarca, director de Hammer, director també d'Ivi i director de ja t'ho diré, però no m'ho digueu, que m'han recordat, de Luches, película de la qual era protagonista Aida. I, bueno, director que vol, a partir d'aquesta petita obra de moment, doncs, tirar cap endavant i arriba molt lluny de fet, ha arribat a Sitges i ha concursat allà amb un munt de curtmetratges amb força èxit. Tenim, com dèiem, amb un dels actors, a José Dueñas, que vam conèixer d'estar aquí a la casa i de participar amb nosaltres. Què tal, José?
Molt bones, què tal? Molt bé, pues... Aquí estem amb els últims preparatius de Barcami, ja.
Que bueno. Et veiem una mica tallat al cap. Sí. Perquè els ullets no et veuen, però quan posem el vídeo a YouTube, que ara tenim canal de YouTube i està quedant molt maco.
Deja el primer plano i ponte un plano medio.
Ara ja està bé.
Sí.
Ara,
sí,
tenim a Mateo, a Sergio Santino.
¿Qué tal? Pues muy bien, aquí sobreviviendo como todos un poco en estas circunstancias raras y extrañas. Pero la verdad es que muy contento de participar en este coloquio y de conoceros y de estar presente en esta pequeña familia un poco que tenéis ya. Y a ver qué aceptación tiene Hammer, que es un poco de lo que va a estar.
A veure.
Muy contento, muy contento.
Lluny, aquest martell dels déus, o de déus, no sé, no desvellem massa coses, doncs ha d'arribar molt lluny. I tenim també, no el veiem, però bueno, tenim aquí a Manuel Zaguirre, que podríem dir que és Lucas, i que quedarà al moment com a Lucas per a l'eternitat amb aquest curtmetratge. Què tal, Manuel?
Molt bé, aquí estic. No sé per què no em veieu, la veritat. He intentat activar la càmera diverses vegades.
Ja.
Bueno, doncs bé, una mica com deia el Sergio, passant la situació com es pot i, bueno, molt encantat d'estar aquí en aquest petit col·loqui i desitjant que Hammer arribi el més lluny possible.
Hammer és la clau. Hammer és la, com es diria en anglès, de Holy Milk, no dic cap broma tonta. Afegim aquest equip de director guionista de Hammer i d'altres coses, que en parlarem, i bueno, una bona part, una part representativa de la part actoral del curtmetratge, afegim una part molt important també de curtmetratge, del rodatge i de l'acabat final del producte, que és el muntador, el so directe, barreges de so, que és Renzo Postigo. Què tal, Renzo?
Hola, se me sent?
Sí, molt bé, molt bé.
Perfecte. Molt
bé. ¿Cómo se nota que maneja el sonido, tío?
Bueno, sempre busco lo millor de lo millor, no? Bueno, bona nit. Estic una mica nerviós, mai havia estat als medis. Però, bueno, aquí estic també sobrevisquent una mica. Jo he estat tancat, tots aquests mesos he estat tancat des que vam acabar el rodatge. He estat amb el so, amb la postproducció, ja m'he encarregat de tot el que és la postproducció i bueno, he estat tancat allà durant mesos, fins i tot des del Nadal, des de l'any nou, he estat tancadíssim. I bueno, ara que ja he acabat el projecte, ara m'estic dedicant a altres coses, estic en un màster, estic fent pràctiques en una empresa, jo estic a tope, treballo les caps de setmana i bueno, estic a l'espera de veure què passa amb el curtmetratge, estic a l'espera de veure què passa.
Genial, genial. T'avances a una cosa que volem fer al llarg del programa, que és demanar-vos això, que més coses, a part de Hammer, que esteu fent o quins projectes o quines qüestions teniu en aquest moment o en altres temes del futur. Però sí que et preguntaria tu, Renzo, concretament sobre una qüestió que ens van comentar quan vam venir aquí a presentar-nos el curtmetratge, que ets una miqueta com kamikaze del so directe, vull dir que un espai obert amb quatre personatges o cinc personatges, t'atreveixes a intentar gravar-ho tot. No només ho intentes, sinó que aconsegueixes gravar-ho. Com ho fas, això? Que tens poders sobrenaturals o com
ho fas? Molta gent me'n diu això, em diu que tinc un don sobrenatural per fer so amb un sol micro i fer sonoritzar a moltes persones a la vegada. Bueno, No tinc secret. Jo m'estic movent allà com una sombra, estic allà amb el micro a darrere de tothom i, no sé, d'alguna manera surt un miracle. Sempre m'ho diuen, faig un miracle i al final acaba sonant bé. No sé com ho faig, la veritat.
Doncs, mira, bueno, sí, em fa pensar una miqueta, no sé si ho vi, suposo que Rubén, que és cinèfil fins a la medula, doncs sí, que si heu vist aquella pel·lícula de Hierro 3, que al final passa allò, Sergio, que sí, que passa allò de que és invisible el personatge, perquè sap fer una coreografia, doncs m'estàs fent pensar, Renzo, amb això, que t'amagues de la càmera i ni tan sols deixes ombra, vull dir, són poders sobrenaturals, sí. Perquè, clar, si et mous, no? La Maria, que en sap d'això, s'hauria de veure la ombra, però no es veu en cap moment. No. Bueno, però és que l'espai és obert. Bueno, ¿te recuerdas del curtmetraje?
Sí, ¿no? pero es porque es buenísimo.
Pues bueno, pues...
porque es...
Bueno, hi ha vegades que sí, que se m'ha pogut veure, però després hem pogut solucionar-lo amb efectes especials i bueno.
Ah, sí?
Sembla que s'ha pogut solucionar, sí. Però sí que se m'ha vist. Hem hagut de tallar alguna cosa.
Destapando la magia del cine.
Sí.
La magia, no la magia.
Destapando la magia con Renzo.
Sí.
A tu, Rubén, no sé si pots fer alguna cosa. No sé si ja vols aconseguir aquest efecte perquè la teva obra és així, doncs, portada cap a la foscor. Però se't veu una miqueta fos. Ho dic perquè com que després veurem el vídeo, doncs el veiem com amb una ombra allà posada, oi que sí?
Sí, luego te lo pasaré.
Se ve bastante oscuro.
Claro, pues yo estoy iluminado, ¿eh? O sea, yo si me acerco a la luz parezco una bombilla, entonces...
Pero tienes la luz así como de un lado.
O te viene por detrás y proyecta sombra.
Sí.
Es que falta bueno, el tire de foto, falta Carlos para que me ilumine.
Claro, te falta el tire de foto ahí en casa.
Rubén, ten fe solamente, ten fe ya.
Sí, no.
Tot això que diu José té molt a veure amb Hammer. Doncs hem començat així molt fort, segurament més que mai, escoltant això. La passió segons Sant Mateo, del començament d'una obra, ja dic, bueno, impressionant, es miri com es miri. Tot i que difícil d'accés, clar, però bueno, és agafar l'Evangeli, passar-ho musicalment amb un compositor, bueno, millor que ha donat la història, i vinga. Rubén, a veure, tu has marcat la pauta del programa.
A veure, que os había perdido, me he cambiado de sitio.
¡Oh, mucho mejor!
Vale. Esto no tiene nada que ver, hombre.
Sí, hombre.
Más iluminado, sí, sí.
Y en un buen sillón, sí, señor.
Estaba en el cuarto y de repente se me ha a todo y he dicho, creo que soy yo.
Perfecto. Ahora has tenido fe, ¿ves?
Ahora le estás quitando toda la cobertura al resto.
Sí. Ahora te llevas toda la atención.
Pero bueno, bien, bien.
Bueno, bueno. ¿Qué programa de la gracia que tú parla? Tira el sol.
Sí.
Pero bueno, continuaré mirando programas. Es Tira el sol de marcha. Pero no. A la sol, a la programa está... Pues mira, si us sembla, a tots i a Rubén en particular, a Maria, a Mirada i a Santi, doncs començarem posant una miqueta a sol dels curtmetratges i comentarem una mica cada curtmetratge, de Peluche primer, després al Ivy i després bueno, després alguna sorpresa, alguna cosita més que a Ida segurament li farà una il·lusió especial. Doncs Luis, si et sembla, anem a sentir una miqueta al segon tall.
Perdó?
Vam comentar ja aquest curtmetratge, que no sé si també és important, quan va venir Aida, i ens agradaria que bueno, els participants en el curtmetratge, que no sé dels que esteu aquí, a part d'Aida i Rubén, si hi ha algú més, doncs ens comenteu una miqueta i que Rubén sobretot ens digui, ens parli d'aquest curtmetratge, ens expliqui bueno, quin és l'origen i Aida que ens expliqui que recorda d'un rodatge que devia ser intens perquè el personatge és potent, potent. Què ens explica, Rubén?
Bueno, a ver, este corto fue el primero que hice ya a nivel un tanto profesional, ya con unas nociones. Y la verdad que, bueno, aquí de los que han participado tenemos a Renzo, que Renzo desde el minuto uno, desde el primer cortometraje estuvo conmigo dándole caña. Tenemos a José, que estaba por ahí un poco haciendo de todo, el chico de los recados. y luego tenemos a Aida, ¿no? Que Aida hizo un trabajo... excepcional y nada, o sea, la idea que yo tenía con este cortometraje era narrar una historia cruda, muda, totalmente muda y que todo sea a través de la mirada del personaje, de la puesta en escena del personaje y bueno, eso, y tratar de hacer un corto sin mediar palabra. Entonces eso fue como los inicios, el vamos a probar aquí, vamos a probar allá y el resultado fue...
Què recordes d'aquest personatge? I et va marcar per la teva carrera futura? Ja no puc fer res més així igual a partir d'aquest curtmetratge o com ho dic?
Home, la veritat és que ara tot el que són peluixos funciona amb mi. Perquè, clar, no sé fins a quin punt puc parlar, no? La cosa és que la gent ho ha de veure. Però... el que feia aquesta dona era que, bueno, li agradaven molt els peluixos. Molt. Per què? Com no sé si es pot dir, prefereixo no dir-ho. Us deixaré ara amb les ganes. No?
Hi ha una imatge maquíssima en la que tires a sobre, bueno, tira a sobre teu un home i tu després li dones una volta i quan marxa l'home veus que està retallat darrere, no? Una d'allò, la imatge d'un peluix, és meravellós. I del so, com no vas a Enzo? Explica't una miqueta, que et curtmetratge.
Bueno, no et puc dir massa perquè aquí en aquest curt en concret jo vaig estar només de perxista. La postproducció del so no me'n vaig encarregar jo, però bueno, et puc dir que té una temàtica pues, molt, molt obscura. Llavors, bueno, intenta ser com una mica gòtic, sobretot per la banda sonora i els sons. Jo he procurat també fer uns sons una mica crus perquè hi ha moments pues, sanguinaris, no? I una mica sinister en aquest sentit.
Sinistre se'ns ha posat Aida perquè ens ha ensenyat un peluix i se'ns està posant així la pit de
la... És Gizmo. No és sinistre, Gizmo. És molt tierno.
No lo mojes.
És
un gremlis, no? És un gremlis.
Doncs el corto peluche, el primer comentatge l'has explicat molt bé, que hi ha, bueno, entre l'escola Plató de Cinema de l'Hospitalet, que en els estudis, doncs la veritat és que la factura ja donava molt a pensar que la cosa anava potent per tot el que estem comentant. Però el segon doncs, va ser un salt qualitatiu i amb unes qüestions de càmera que potser podríeu explicar l'anècdota de la càmera perquè és interessant. Anem a sentir una miqueta del tal tercer, Lluís. Contundent, vull dir que està clar que aquest curtmetratge comença a menjar només amb l'àudio, curtmetratge d'aquests dos, Peluche i Guido, que podeu buscar a partir de, sembla que del teu usuari de YouTube, no, Rubén, o de la Puerta Producciones?
No, de, bueno, Rubén Abarca, desde YouTube, mi página de YouTube, desde ahí están todos los cortos.
Vale, doncs expliqueu-nos una miqueta també, els que vau participar, Rubén, comença tu explicant una mica l'anècdota. Bueno, l'anècdota, el fet d'haver arribat a Sitges, que va fer un èxit, i si vols tu mateix, que ens va explicar juntament amb Alejandro, el productor, doncs allò que va passar amb la càmera, no? Que vam aconseguir amb una càmera hipermegamàxi professional. Vosaltres mateixos, tu, Rubén, com a mestre de cerimònies.
Bueno, de aquí tengo que mandar un saludo a Alejandro, que no ha podido estar, que está trabajando. Y a ver, bueno, empezamos con que Ivy sí que marcó un antes y un después en el sentido de que yo quería ya hacer una historia muy cruda, basada en situaciones reales, siempre con el fantástico, lógicamente, porque yo me rijo en el fantástico, pero sí que quería narrar una historia sobre el poder, la dominación a través de la figura del vampirismo, ¿no? Entonces yo me guié a través de una novela que se llama Carmilla, de Fanu, que es la primera novela gótica de vampiros sin saber que era de vampiros. Es decir, el vampirismo no se empezó a conocer desde que Bram Stoker hizo Drácula, pero sí que estaba esta primera novela que ya daba esos tintes, ¿no? Esa mujer misteriosa que atraía, seducía y al final pues somatizaba, esclavizaba o dominaba, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, la anécdota que has comentado es muy buena porque teníamos una cámara alquilada, que era una Red One, así muy basiquilla, y la teníamos alquilada en Madrid. Y resulta que se perdió, se extravió durante el camino a los 3 días de rodar. Hostia, fue un cabreo llamando, en plan, ¿qué podemos hacer? Y bueno, no, lo único que nos dijeron fue, podemos dar una cámara inferior a la que habéis pedido. Y era como, nos negamos una cámara inferior a la que hemos pedido. No, no puede ser, nos daban una zona. Entonces, mira, se alinearon los astros en ese momento y a las 2 horas nos llamaron y nos dijeron, ¿queréis una rescale W? Y era como, ¿perdona? O sea, ¿me vas a decir que voy a rodar con una Scarlett W que llega a 8K? Esa cámara que es nueva, porque cuando lo rodamos era prácticamente nueva. Y vamos a tener la oportunidad de rodarlo durante 3 días. Sí, venga, os la dejamos. Venga, pues rodamos con esta cámara, ¿no? Y el resultado está a la vista. El director de foto, que en esa ocasión era Oriol, la verdad que se le ocurrió muchísimo. Había un presupuesto más o menos como el que hemos tenido en Hammer y la verdad que el resultado pues se notaba. Y luego, otra anécdota que quería comentar ahora que Renzo lo tenemos aquí fue el sonido directo, que el sonido directo, yo cuando lo escuché por primera vez pensé, me quería morir, dije, esto no lo vamos a presentar en ningún lado, esto no va a salir. Ya al mes, de repente Renzo me manda un audio que dije, ¿cómo has hecho esto? Es imposible. Entonces ahora paso a Renzo la llamada.
Vaya.
¿Qué hizo? Porque yo todavía sigo sin explicármelo. Porque gracias a la imagen, al sonido, a las actrices, a la puesta en escena, llegamos a Sitges. Y la verdad que es el proyecto más ambicioso. Ya lleva 18.000 visitantes en YouTube. Está en pre-envidio y la verdad que no para de tener un resultado. Entonces, bueno, el turno a Renzo y que comente él.
Sitges, perdona, Rubén, aclarir que Sitges en competició.
Sí.
No has dit un això que és una mostra d'allò, sinó competició que em sembla que em va dir els quarts entre molts curtmetratges, vull dir que té la Marina. Veiem a Manuel, per fi, ja tenim. Ja tenim la referència. Vinga, Renzo, endavant, com vas fer aquest nou miracle dels teus? Amb els...
Ja. Pues mira, aquest evidentment va ser el meu primer miracle, no?
La primera obra del senyor.
Sí, perquè estava tot en contra. En quant a això, per exemple, bueno, és que No, tot podia sortir malament. O sigui, tot va sortir malament. Llavors, de primer, el micròfon, per alguna raó, no me la van emportar o no la vaig... No la tenia allà al set. No tenia micròfon. O sigui, ja estàvem rodant i quan em tocava a mi, on és el micròfon?
El colmo del sonidista.
Sí, un sonidista sense micro, t'ho imagines. Pues sí, li vaig dir al Rubén, no? És que no tinc el micro, no podem fer això. I, bueno, pues vam haver d'anar a buscar-la. La va anar a buscar l'Alejandro, pobret, que va portar 3 dies sense dormir, el de producció. I jo, mentrestant, pues, nada, vaig començar a gravar, però no me'n recordo com ho vaig fer. No sé si amb el mòbil. No recordo què vaig fer. No recordo què vaig fer, però ho vaig gravar tot amb alguna cosa i així a pèl. O sigui, estava el càmera allà i jo estava allà per un costat allà amb un no sé què. Potser era el mòbil. I estava allà gravant els diàlegs i o sigui, era un desastre això. I després que, bueno, amb això un altre sonidistes també estaran ja fins als nassos. I és que cada vegada que jo dic, si us plau, vull un lloc que sigui silenciós. Vull un set silenciós, si us plau. Em sembla que molts sonidistes estaran molt, molt a favor de que se'ls escolti una mica més, no?, en aquest sentit, perquè, bueno, allò no era silenciós, precisament.
Molt bé.
No, perquè havia un tren, havia un avió per allà, havia veïns, havia nens, havia gent que estava escridant, escridassant-se, jo no entenc res. I d'alguna manera...
¿Dónde está rodado esto? He visto que era en parets, pero que es una urbanización o algo así.
Sí, es una urbanización de casas, que están las casas juntas, entonces tienen en común la piscina y bueno, ahí invadimos esa casa durante 3 noches, que fueron 3 noches intensas. Luego, cuando termine Renzo, que te comente Manu, porque Manu es una de las víctimas, que lo tuve al pobre 8 horas sin hacer absolutamente nada esperando para matarlo. Así que bueno, y ahora luego...
Bueno, está bien la espera para que te maten. No te matan todos los días.
No, eso es cierto. Todos los días no te matan. Lo que pasa es que estuvo muy bien porque aquí Rubén, que me lo quiero muchísimo, me citó en el set a las 2 del mediodía y me dijo, mira... Puedes hacer un pequeño cameo en el rodaje, yo encantadísimo, contentísimo, no hay problema y tal. Me quedo por allí 3, 4, 5, 6 de la tarde. ¿Qué tal? Vamos con un poco de rodaje, de atraso en el rodaje, no te preocupes, Manu. 7, 8, 9, 10 de la noche. ¿Qué tal? Vamos con un poco de retraso, pero lo filmaremos ya en breves. A las 5 de la mañana se filmó mi escena de cameo.
Bueno, para que no fuese así tan de repente, para que te fuera haciendo la idea. Era para que no fuese tanto shock.
Sí, sí,
claro. Pues aclimatando al set y todo eso. Claro.
Para prepararme, ¿no? Para la escena. No, eso es cierto, claro. Preparado estaba preparadísimo. Ya.
Tuviste 15.
Los gritos eran 15. De verdad, los gritos eran como matarme ya, que es lo que quiero. ¿Sabes?
Claro.
Tuviste 15 horas para
meterte en el papel.
15 horas para meterte en el papel.
Tuviste tiempo de visualizarlo de sobra. Me van a matar.
Sí, totalmente.
Doncs abans de passar als evangelistes i a Hammer, doncs anem a sentir una miqueta a Luis del Tank 4, que ja el vam sentir quan va venir ahir del programa, però perquè també volem que ens parleu de l'experiència de gravar el videoclip de Tower, que jo no era del tot conscient que també l'havies fet tu. Però bé, així que endavant, escoltem el Tank 4.
Just see the way.
La veu d'Aida, imparable, la veritat és que ja vam tenir ocasió de gaudir-la quan vas venir, Aida, al programa. I bueno, aquesta veu que sembla que és que em surt sola, no sé, ja parlarem ara de la teva participació vocal a Hammer, també, que va ser molt diferent a aquesta que acabem de sentir ara. Però, bueno, gravar un vídeo és diferent. En principi, el tema del so ja no té aquesta complicació, no? Però, bueno, expliqueu-nos una mica, perquè la veritat és que molt xula la història que s'explica el documentatge. I explica'ns, Aida, com va ser l'experiència també del vídeo. I si estàs contenta del resultat o no, o li dius aquí directament al director
Molt contenta. A més, va ser, ho vam gravar un diumenge, donde Cristo perdió el gorro. Era difícil de pujar fins allà dalt i jo el dia anterior havia tingut una boda i m'havia anat a dormir a les tantes. Llavors estava una mica fet a caldo i la veritat és que vam anar a José, a Rubén i a Alejandro i a
Carlos,
que és el càmera. ¡Impaciente, hombre!
Bueno, això...
De les sobres que havien quedat de la boda, van portar cosetes per poder menjar. Ens van atacar uns mosquits que portava el vestit de boda de ma mare i el vaig guardar. Quan vaig arribar a casa encara hi havia mosquetes. De fet, en el vídeo es nota. Hi ha un moment on dius, mira el maleït bitxo que està allà.
Però cada rodatge és una odissea, Rubén, tu alguna vegada...
Hi ha una senyal.
és que si no és un corto o una cosa mía. Tiene que haber... esta locura y estas cosas extrañas durante el rodaje, si no...
Doncs mira, abans de passar a parlar de Hammer i a parlar de... Bueno, hem dit al començament que estem parlant d'inicios, d'inicis d'una gent, d'un grup de persones, Rubén, en aquest cas, com a director, així encapçala una miqueta el grup, però tots teniu uns inicis molt prometedors, com a actors, en el so, com a cantant. Llavors, anem a fer un concurs, d'acord? Que Rubén té avantatge, bueno, Santi, Maria i jo també, els altres no sé si ho veu, però bueno, és un concurs, no diu que tothom hagi de tenir les dues condicions. Llavors, posarem, ja li he donat una miqueta les instruccions al tècnic abans, posarem, Luis, no des de que tu veus malament, no des del time 5, que aquest és el trailer de Hammer, sinó el time 6 fins al 14, ves posant així aleatòriament, i quan algú ja hagi endevinat, no tallis el micròfon, quin curtmetratge es tracta. Es tracten de curtmetratges de directors que després d'aquest curtmetratge han fet una carrera potent. Estan ja treballant en el cinema comercial. Llavors, bueno, Rubén se'ls sap tot de memòria. Santi els ha vist fa poquet i també se li donava això dels concursos. Han de fer, després parlarem amb Hammer.
Sí, lo que pasa que hay algunos que me los he saltado porque ya los había visto.
Ah, bueno.
O sea que sin verlos por el oído no, igual no me van a sonar.
Doncs anem rapidets i quan algú el sàpiga, si sentim 5 segons, ja està bé, perquè després hem de parlar amb d'allò i hem de fer una miqueta un resum de tot el que esteu fent. Vinga, Luis, posa el que vulguis tu. I quan algú el sàpiga, que aixequi la mà. Ja no ho veurem, però ja li donarem pas. Prepara-me. Ya usar, claro.
Ojo.
Venga, Rubén.
A ver, a lo mejor me equivoco, pero puede ser abuelitos.
Abuelitos, es abuelito, Rubén no nos puede hablar. Yo diría que sí, sentimos una miqueta más de fons. Yo diría que sí, porque una otra que tenemos comienza de una manera una miqueta más fuerte. Abuelitos es el primer curtmetraje, un de los que has enviado para hacer el programa de hoy.
No,
el primer curtmetraje. Ah, lo que no. Dice que no.
Dice que no.
¿No?
¡Oh!
Oh.
Wow, 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 wow.
A veure, sentiu una miqueta més. El mateix, Luis, no el tallis encara. No serà...
Yo creo que es que...
No, esos son abuelitos. Paco Plaza es el abuelito. Pues no sé.
Hostia.
Se va a sentir el sol.
Sí, claro.
Claro. Lento.
Mamà.
A veure què sí, diu Luis, que és
sí,
el que...
Sí, l'ha dit?
Mamà, sí senyor.
Jo, l'ho he dit jo.
Sí,
joder.
Mamá, cuando
escucho
los pasos
por ahí. Incorrecto. Claro.
¿Qué oír?
No, tampoco.
Qué fuerte.
Tampoco es mamá.
A ver, yo diría que por ser el de Lights Out, el que dio Luis. El de...
Vale, sí, va a ser ese.
Sí,
bueno,
sí.
A ver, que los tres cortos se mucho y los sonidos son algo parecidos, ¿no?
Sí.
Yo, no
yo pensaba que era una niña corriendo. Digo, mamá. No. La niña no era tan niña, pero sí que va corriendo a la cama porque tiene bastante susto.
Sí, es verdad. Lights Out, el curtmetratge així inaugurant una miqueta de la carrera de David F. Sandberg, que després d'això doncs, ha fet ja ràpidament per començar a fer... Per què has escollit aquest curtmetratge? Rubén, explica'ns una miqueta.
A ver, lo bueno de Sandberg es que con un corto tan corto, porque es muy pequeñito y la idea es muy básica, es decir, ¿qué pasa cuando tenemos luz, que aparece esa sombra, se apaga la luz y de golpe esa aura de no sabemos qué va a pasar hasta que sale esa bestia, ¿no? Lo que me gusta mucho de este cortometraje es que Sandberg juega muy bien con la luz, propiamente dicho, y gracias a esto le dio el salto para hacer la película. Que la película, nada que ver con el cortometraje, no deja de ser una repetición constante de la misma fórmula.
Pero... La película es una cagada.
Correcto.
Porque en el momento que le quieres dar una explicación y la explicación es un churro, ya te la has cargado.
La verdad estás a quedar mal curtmetraje, así que ya os
sí, sí, sí. Sí, porque da más juego y lugar a que tú te imagines lo que quieras. En el momento que te dicen, es esto, y encima la explicación es mala, pues a cascarla. Sí que tiene momentos que juega muy bien con el tema de la luz, la oscuridad. Hay una escena que recuerdo que con las luces de los faros del coche y tal, que estaba muy guay. Pero son momentos aislados en una película que es estirar la idea del corto hasta que no.
Doncs anem pel segon, a l'atzar, Luis. Ha hagut uns minutets més, tampoc no ho allargarem. Si no, parlarem ràpid dels curtmetratges.
Esto tiene que ser
mamá. A ver, Luis, ¿qué digo? ¿Es mamá?
No.
No. Ay, no. No está. No.
Este es el de Fede Álvarez, el de Panic Attack.
Ah, pudiese.
Sí.
A ver, Luis.
Sí.
Sí. Oye, Luis, la siguiente hablas tú primero y si no ya hago yo el rebote.
Porque... Un curtmetratge amb el que Fede Álvarez va permetre destruir la ciutat de Montevideo, pràcticament.
Sí, és
veritat. En poquets minuts, clar, de seguida van dir doncs, que toma l'agafem per fer Nicolet i per fer el que vulgui. Vull dir, per què aquest curtmetratge i què ha fet aquest home així ràpidament? Rubén, vols semblar ell?
Bueno, Fede Álvarez hizo este corto con que los efectos especiales son suyos y cuando ves esto, hostia, que Sam Raimi te llame y te diga, oye tío, ¿estás interesado en hacer un remake de Evil Dead? ¿Sabes? O sea, un fanático de Evil Dead. Es como, venga, vamos a tope. O sea, ya no solo Evil Dead, después hizo No Respires, que No Respires te deja en tensión constante con un anciano ciego que dices tú, joder, menos mal que está ciego, ¿sabes? Y es eso.
Totalmente.
Evil Dead.
Mira, Santi, ya, ¿qué está haciendo? Está buscando la película.
Sí, la tengo por aquí.
Es que lo que...
A ver si no me la tiro encima.
¿Dónde que hizo Fede Álvarez con Evil Dead? Fue el final. Para mí el final, el baño de sangre, es
maravilloso, ¿no?
Me gusta tanto, como me gusta tanto, que ya... este hombre a nivel de su primer cortometraje. Ahí, ahí.
Es brutal.
Está precintada, no la tengo abierta. Es el Steelbook.
No, nada, pero bueno, claro, pero supuso que las vis, ¿no? Estás esperando a que
sí, sí, yo no me compro nada que no haya visto antes, pero me gustó mucho y creo que por 2 eurillos más estaba el Steelbook en lugar del Amarrey normal. Digo, sí, sí, esta peli para mí.
Escolta, un par de curtmetatges més, però farem ja la pista. Direm tots els que ha escollit Rubén perquè es repassin de pista. Mira, tenim Alicia, de Jaume Balagueró, tenim Abuelitos, que ja hem parlat de Paco Plaza, tenim la Itxau, que ja l'hem sentit i l'hem d'endevinar, bueno, l'hem d'endevinar jo, Ataque de Pánico, Panic Attack, de Fede Álvarez, tenim Mama, de Álvaro Muschietti, tenim Big Shape, de Martin Scorsese, tota una curiositat, tenim Mirindas Asesinas, divertidíssim, sí. De la Iglesia, de Víctor, de Vida Álvarez Puc Usalló, tot i que no és curt, perquè es fa 36 minuts, però va guanyar un Goya, sí. Que fa Bajo Lleva, el millor curtmetratge tallat al 87, així jo que sé, fa molts anys. I, bueno, són aquests. Així que, vinga, un altre, i com a molt, un altre més, perquè te parla de Hammer. Lluís, posa'ns un altre àudio, un altre curtmetratge, així que tinguis per aquí. Ara el tenim més fàcil, perquè és un d'aquests que dic.
Ja.
Ara tothom pot participar.
De Abuelitos. El de Abuelitos, este sí, ¿no?
Empieza
así, el de Abuelitos.
A ver,
no, dice que no.
Rubén no se atreves a decir, pero
que digo. No, yo estoy esperando a ver si lo. Sí, sí,
sí. Quiero.
A mí suena al de Mama, claro, pero no.
Sí.
Sí, ya está.
Pero os adivinas todo.
De Mama.
Ya va el programa, guañada.
Ja està.
Bueno, la qüestió és que avui es tractava de parlar de tota una sèrie de directors, que hem dit una cosa de tots els noms, de directors que han fet una primera obra molt sorprenent. Ah, i m'he deixat un que també és superinteressant de veure, que Rubén, el vas esmentar aquí, que l'enviaries i al final te'l vaig reclamar, que era el primer curtmetratge, la primera obra de Ridley Scott, Voy a un bicycle, es toda una rareza, toda una...
Un tío que va en bici, te enseña una rueda, que avance y poco más. Pero oye,
sí, pero...
Ya, soy Ridley Scott, ¿sabes?
Sí, sí, sí. No nada más.
Sí, sí, o sea, yo creo que tengo que ver... O sea, yo veo a Ridley Scott en su casa diciendo... ¿Y esto por qué lo hice? Pero bueno, mira, ahí se salió, ¿no?
Doncs tota la curiositat. Si un cas, quan pengem el vídeo a YouTube, posarem tots aquests curtmetratges perquè tothom que vulgui doncs, el busqui. Això ho has posat tu també, Rubén. Així que bueno, està interessant.
Luego hay otro que no sé si és el primer, lo que pasa es que no és de terror, que és del Fraser, que és el
secreto de la trompeta.
El secreto de la trompeta. Que es brutal. Es un corto, no es muy corto, es un poco largo, que de ahí sacó la película El milagro de Petinto.
Ah, de acuerdo.
No sé si fue el título, pero bueno, es maravilloso. Lo que pasa es que no es de terror, no es de terror de ¿no?
Bueno, Ridley Scott, el de la bicicleta, mucho miedo no da.
Tampoco, también.
A mí la rueda no. Cámara y el contrapicado. A mí
es un miedo psicológico.
Sí, no, desde luego.
Estás ahí a ver si se le pincha la rueda y se cae al suelo o algo así.
Te destroza la mente.
Sí, sí. Pero, estás ahí, uy, la rueda.
Ahora ni me lo sé.
Estaba tenso yo.
Que és poquet, jo crec que haurem de fer un altre espai, com hem fet alguna vegada, sí. I continuar parlant de Hammer, perquè ens queda poquíssim temps, ens ha menjat el temps, no, potser no ho he calculat del tot bé. Anem a sentir, Lluís, el tràiler de Hammer, el tall número 5, per fer-nos una idea.
Si un dia estàs perdido i no sabes què fer, l'amor del Señor és lo que quieres tener, pren la boca i grita tu amor. Ten fe, corre a contarle al mundo su mensaje de amor. A Dios rogando cambiarás el mundo a mejor. Reparte abrazos de protección. Ten fe, su amor tú sientes ya muy bien.
Aquest és el contrast de Hammer. Això és el que us trobareu quan veieu el curtmetratge, quan es pugui veure. Rubén, quins plans hi ha? I porta't una miqueta, que ens queden molt pocs minuts. Jo crec que haurem de dedicar, que tinguem un espai lliure, a parlar només de Hammer, si et sembla, un programa per totes les anècdotes, perquè ara és una miqueta ridícul dedicar 5 minuts. Llavors, si el feu aquí més personal voleu apuntar, farem un programa especial només dedicat a Hammer i tot el que ha estat i el que d'allò. Però què es farà aquest curtmetratge en un temps futur? Com vols distribuir-ho? On arribarà?
Antes de hablar de esto, me gustaría, así en directo, de que la persona que yo todavía no me ha dicho qué le parece el cortometraje, me lo diga en pleno directo.
Es vital, Santi.
El cortometraje.
Es el teu top, Santi.
¿Quién es? Porque los demás son los actores, así que...
Claro.
Pues me ha gustado, ¿qué voy a decir? Sí, es lo mío. Yo creo que es el... A ver, no exactamente el corto que yo haría, pero sí que se parece mucho a lo que a mí me gustaría hacer. O sea, que me ha gustado. O sea, yo me he imaginado ahí en el rodaje, bueno, me ha recordado un poco a mi peli malísima, ahí en el bosque, con medios y tal, pero bueno, sí. Lo de Rubén tiene mucha más cara y ojos que lo mío es un churro, pero que no, está muy chulo, está guay.
Fem una cosa, perquè és això que us dic. Jo crec que val la pena, si us sembla bé, els que esteu aquí, si us podeu combinar, el primer dia que es queda lliure, estic consultant l'agenda mentalment, és el 17 de març, és a dir, justament d'aquí a un mes. Si us sembla bé, ara el que farem serà que m'agradaria que cadascú de vosaltres ens expliquéssiu breument una miqueta com va anar el rodatge, com ha anat el curtmetratge i què esteu fent ara també. Vull dir, quines són les vostres expectatives? Sergio, Aida, Renzo, José i Manuel, perquè és que no heu pogut parlar. I si us sembla bé, doncs d'aquí a un mes justos ens tornem a trobar i parlem únicament de Hammer. Com ho veu?
Me parece perfecto.
Per mi perfecte.
Per mi perfecte.
Antes de dar paso a ellos, quiero decir una última cosita y es que hoy he recibido la noticia de que a lo mejor, si todo va bien... Para abril tenemos estreno en exclusiva en el pueblo de La Llagosta, en mi pueblo, ¿vale? Así que ya veremos a ver cómo va la cosa, pero lo dejo ahí caer. Así que en marzo lo...
¡Qué guay!
¡Solo tu pueblo, Rubén!
Yo le doy paso a los grandes, que son ellos, así que yo soy aquí un Bindundi, soy de ellos, así que hablen.
Doncs vinga, per ordre de mans, tu tenim aquí a la pantalla, que cadascú tindrà un ordre diferent. Nos tocaría, bueno, a Aida, ¿no?
Sergio primero, ¿no?
Bueno,
así. Que no ha hablado mucho.
Ah, bueno, también es claro. Pues venga, sí, mira, la mayoría de la fase.
Sí, Sergio.
Bueno, pues nada, así comentando así brevemente. Fue un rodaje tremendo. Yo lo disfruté muchísimo y aparte fui el último en entrar en el proyecto y también fui un poco siendo consciente del atropellamiento que tuvo el rodaje, ¿no? Por diferentes... circunstancias, a veces hasta, yo qué sé, como el fin del mundo. Y tuve la suerte de entrar, me cautivó la historia. Yo como actor siempre intento dejarme cautivar por historias que me propongan retos y este los tenía todos. O sea, era como exponerme a construir y a trabajar cosas a las que no me había enfrentado nunca a la hora de construir un personaje y eso fue lo que me motivó para dar una oportunidad. Y aparte es que les conozco a todos, ¿sabes? Todos venimos de la misma escuela y siempre es increíblemente cómodo y enriquecedor. Y aparte es que yo confío mucho en esta hornada porque al final todos formamos parte de lo mismo. Y creo que Hammer es una joyita que va a disfrutar mucho la gente y en gran parte es por lo claro que lo tenía Rubén. Yo cuando me contó la historia es que por eso fue bonito trabajar con él, porque lo tenía todo tan claro y si te dejabas llevar tenías un camino muy, muy asfaltado para probar cosas y eso me gustó mucho del rodaje. Y aparte, es que esto, es que cuando lo vea la gente, es que es una locura. Es que es una absoluta locura. Es una absoluta locura. Y estoy muy agradecido por eso. Yo, ese es el camino. Ir poniéndote retos siempre y fue un placer trabajar contigo, Rubén. Y con todos, ¿eh? Y con todos. Con Manu comparto unas escenas también bestiales y que tuvieron que trabajarse y no podía salir bien si no fuera por lo cómodos que estábamos, ¿sabes? Y haciendo, pues eso, un trabajo actoral intenso, pero disfrutándolo, ¿sabes? Sin sufrir, intentando llegar a esos sitios. Y fue espectacular. Yo creo que todo salió redondo, tío.
Doncs vinga, Manu, confessions. Com vas viure tu, Manu? Manuel Zaguirre, al rodatge. Per al·lusions, a aquest enfrontament.
Sí.
Bueno, jo, mira, jo sense desvelar molt d'aquesta escena que comparteixo amb el Sergio, jo vaig estar amb el projecte del rodatge una mica des del principi que m'ho va proposar el Rubén, i és veritat que semblava que hi havia una espècie d'energia maligna que intentava impedir-nos rodar. Era masses casualitats, no? I tenint en compte una mica la temàtica del curtmetratge, era com, aviam si estem tocant on no hauríem de tocar i nos va caer un rayo encima o algo. Però no, al final ho vam aconseguir treure endavant i bueno, jo dic una mica el mateix que el Sergio. Des del moment en què el Rubén a mi em diu alguna cosa, sigui per això sí, per qualsevol cosa, a mi el Rubén em crida i jo dic sí. Jo no em llegeixo res, dic sí. Perquè ja he treballat amb ell, em poso les seves mans i per mi jo crec que ha sigut un dels reptes, si no el repte més gran a nivell interpretatiu, l'escena aquesta, que no dic res per no escollir absolutament res, que la gent tingui ganes de veure-ho. L'escena que comparteixo amb el Sergio ha sigut de les coses més difícils que m'ha tocat fer en el món de la interpretació i a la vegada la més satisfactòria de dir m'he pogut portar fins a aquest punt. Llavors, a mi Hammer, la veritat és que m'agrada moltíssim. Hammer és una macarrada, és una canallada, és un hago esto porque puedo, saps? I és com molt atrevit. A mi, la veritat, jo estic molt content.
I el tercer dels apòstols, com es digui, José Luis, Juan, com ho vas?
Pues la verdad es que, como bien han dicho mis compañeros, pues la verdad es que fue todo fantástico, aún habiendo las adversidades de tres cancelaciones por clima y por tema COVID. Entonces, realmente por haber podido disfrutar, contar con el equipo que hemos contado, con todas estas personas que desde el día uno lo han dado todo, han estado ahí con lluvia, con viento, con lo que hiciera falta. Realmente yo como actor, como parte de productor ejecutivo, doy gracias a la gente que ha participado, porque la verdad es que cuando he llegado a ver lo que hemos hecho, es de las pocas veces que digo, creo en un proyecto de lo que hemos hecho. O sea, me ha despertado sensaciones que creía que hasta más adelante no las veríamos. Y la verdad es que Hammer nos ha sorprendido a todos, que nos ha dado más de lo que nos esperábamos. Y tenemos muchísimas ganas de poder enseñarlo.
Doncs és molt maco tenir un equip tan compacte, la veritat, Rubén, enhorabona. Doncs Aida i Renzo, us queden un segundet per cadascun. Explica'ns tu, Aida, com vas preparar aquesta cançó tan melòdica, que no és el teu estil, precisament.
Ja es nota que no sé tocar la guitarra, però vaig estar intentant aprendre a marxes forçades i em vaig, els dits destrossats, però estic molt contenta. Al final era un registre molt diferent en molts aspectes i estic molt contenta.
Doncs, i Renzo, per acabar, explica'ns, ja ens has dit una miqueta aquells malabarismes que vas haver de fer, però unes últimes paraules avui per acabar el programa i ens tornem a veure el dia 17 tots els que puguem.
Bueno, pues per mi ha sigut pues, com una missió que hem complert, perquè, és que jo ja li vaig dir al Rubén, és que no ruedes el corto porque primero ha habido una lluvia, luego una tormenta, luego nubes, luego una pandemia. ¿Qué será lo siguiente? No ruedes, vamos a morir todos. Pero no, pero iba a decir, venga va, lo voy a rodar, por mis huevos lo voy a rodar. Y ahí, molt cabezón, pues mira, voy a rodar y ya está, ho hem aconseguit.
Es como una... És per això que ve el meteorit aquell, no?
Sí.
A la Terra.
Sí, sí. Llavors, bueno, pues ha sigut una cosa que teníem pendent des de fa molt de temps i al final ho tenim i ens ha sorprès a tots, com han dit. I tenim bones expectacions al respecte.
Doncs Rubén Abarca, Sergio Santillo, José Dueñas, Aida de Tour, Manuel Aguirre i Renzo... espérate, ja t'ho diré. I Santi Serrano i Romania Milara el dia 17 de març el monogràfic es dirà Hammer. Estarà dedicat a això.
¿Puedo decir una última cosa ya para cerrar?
Dos segons.
Seguro que es la última.
Quiero dar las gracias a todo el equipo, a la gente incluso que no está aquí, a Carlos, diré de foto, a Trasco Descalzo, que es Sandra Torrecillas, que ha estado también en el jefe de arte, a nuestro compositor, maravilloso compositor, que ha estado acompañándonos siempre desde el minuto uno, que es Javier Martínez, a nuestra maquilladora, Noelia ABS, y bueno, a
Raquel.
Arianna también, a Raquel, que es la actriz que falta, Arianna es la jefa de producción. Entonces, bueno, a Alejandro, que tampoco ha podido estar, y me dejo alguno más así de producción que está por ahí, que le mando muchísimos besos y abrazos.
Rubén, infectar, pero genial, la recuerda a tothom. El dia 17, avui tothom aquí, amb finestres petitones, i parlem només de fer-ho. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Adéu.
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 Que vagi molt bé. Adéu.
I couldn't fight anymore.